Talleres Hermanos Orribes. También te ofrecen todo lo necesario para la electricidad y reparación del automóvil en general. Talleres Hermanos Orribes, tu taller de confianza. Encuéntralos en la calle Vicente Sanchís 61 de Villarreal.
Al Nou Consum de Villarreal podràs triar entre una gran varietat de productes frescos en totes les nostres seccions. I en qüestió de marques, no trobaràs cap supermercat amb tantes i tan bones. Tenim un Consum més a Villarreal i en tots ells podràs fer la compra més completa. Nou Consum al carrer Pare Lluís Maria Llop. Molt més on triar.
Agricultor. Con Spintor Cebo, la lucha contra la mosca de la fruta y del olivo nunca fue tan fácil. Protege 10 anegadas con 5 litros de agua y 1 litro de Spintor Cebo. Ya sabes, contra la mosca de la fruta y del olivo, aplica Spintor Cebo. Nunca fue tan fácil. Distribuido por Agromaestra, 964-32-2041.
En Sport 2 siguen de rebajas, pero de las de calidad, las de verdad, sin fantasmadas. Solo en primeras marcas, todo en equipaciones de fútbol de la liga y del resto del mundo. Y chándal, sudaderas, botas, zapatillas, todo lo actual está de rebajas en Sport 2. Y en su tienda de oportunidades, récord en descuentos especiales. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades. Calle Torrehermosa y Solares, Villarreal. Rebajas sin fantasmadas.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Siri, on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre, a Radio Villarreal, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa.
I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild
one. Corre Cheriche, pel mig de un alt. És esta. Va Cheri, està sol un alt. Està sol un alt. I la passa. Està sol un alt. Un alt, un alt, un alt. Del porter. Fornas, 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 gol, 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 gol,
Protagonistes
amb Núria Goterris
i Sheila Gil.
Estàs a la 92.2 FM.
No minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació, que genera 30.000 visites als pobles mitjançant els 16 circuits populars amb Castelló, escenari esportiu. L'entitat provincial ha aprovat les ajudes a clubs mitjançant les quals s'impulsa un total de 16 circuits d'esport popular que generen més de 30.000 visites a través de 101 competicions de tot tipus de disciplines. Així, Mitjançant una inversió propera als 158.000 euros, el govern provincial consolida aquest impuls a l'esport popular que està contribuint a generar més turisme intern entre els propis castellonencs i a donar a conèixer entre milers d'esportistes la riquesa natural i patrimonial dels municipis per a posicionar-los com a destinació per a la pràctica esportiva durant tot l'any. El diputat d'Esports, Lluís Martínez, ha assegurat que l'èxit d'aquesta fórmula és sumar els esforços que realitzen des de la Diputació junta a clubs i municipis per a crear un calendari esportiu de qualitat. Assegura el diputat que s'ha creat un complet calendari anual que abarca les distintes disciplines esportives que ajuden a posicionar les muntanyes, la costa i els pobles de Castelló com el millor escenari per a la pràctica esportiva en les distintes èpoques de l'any. Així diu que s'ha pogut comprovar aquest estiu amb gran èxit d'acollida de tots els circuits estivals que, una vegada més, han ajudat a dinamitzar l'oferta dels pobles. Els 16 circuits d'esport popular que impulsa durant aquest any la Diputació són el Circuit de Carreres Populars Nocturnes, Diputació de Castelló, la Lliga de Curses per Muntanya, Castelló Nord, el Circuit Provincial de Triatló, Diputació de Castelló, el Challenge XC Marató, Diputació de Castelló, el Circuit Cada Vez Más Mujeres, Diputació, Circuit Diputació de Castelló, Volei Playa, també el de Carreres Populars, Trofeu d'Aigües Obertes, el Circuit Beach Tennis, Diputació de Castelló, el Cross, Diputació, la Lliga Canicross, també el Curses per Muntanya, Circuit Duatlons Castelló, Província de Castelló Sub Race i Lliga Social Challenge de la Plana. I parlem ara de l'inici de curs d'Almassora. L'equip de govern s'unís a la reivindicació del Regina a l'inici de curs en aquesta localitat veïna. L'equip de govern d'Almassora ha visitat aquest matí l'inici de curs escolar en el Col·legi Regina Violant. L'alcaldessa, Metge Galí, ha traslladat a l'AMPA els últims avanços en el procés per a la licitació de les obres que permetran concloure la construcció del centre que va abandonar l'empresa adjudicatària. Fons del Consell han informat a la primera edil, segons informen des del consistori, que l'informe de l'Advocacia de la Generalitat, que permetrà publicar la licitació, estarà llest en breu. Així ho van comunicar divendres passat el sotsdirector general d'Infraestructures Educatives, Jesús García. Una vegada finalitzat l'informe, es penjarà al portal de contractació la documentació de la licitació i les empreses podran elaborar els pressupostos per a presentar-se al concurs, ha indicat l'alcaldessa d'Almassora. Són bones notícies, insistís Galí, malgrat que la millor de totes seria que, per descomptat, estiguérem avui donat de la porta de nou Regina. No ha pogut ser així, però la notícia que estem en el punt d'eixida de la nova licitació és molt important. El retorn a les aules en aquest municipi s'ha produït amb normalitat en els 6 centres públics d'Almassora. La tornada a classe s'ha desenvolupat sense incidències, no hi ha constància de problemes en cap centre, però enteníem que el nostre lloc avui, com sempre, era la comunitat educativa del Regina Violant, defensava l'alcaldessa. Sobre el programa edificant en el qual participen la resta de centres, Galí ha recordat que permetrà construir el Col·legi Santa Quitèria i el nou Ambaixador Beltrán, a més d'acabar els barracons d'Elies Álvaro Falomir, malgrat les abstencions del Partit Popular i Ciutadans, i en aquest cas també Sergio Manrique en el ple de sol·licitud de competència. I parlem també de nules, en aquest cas, ja que sancionarà els abocaments incontrolats de voluminosos. Aquesta és una informació, com dèiem, de nules i mitjançant la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Recorda a la ciutadania que l'ordenança municipal contempla aquestes sancions que van dels 60 als 3.000 euros per abandonar aquests encerts per l'abocament d'objectes considerats voluminosos tant al poble com al terme municipal. Davant d'això, el regidor de Medi Ambient, Jaume Segura, comenta que volen fer una crida al civisme i a la col·laboració dels veïns i les veïnes perquè utilitzen les ferramentes que existeixen al seu abast per a reciclar, ja que consideren incomprensible que amb els mitjans actuals encara es produïsquen fets com l'abocament incontrolat d'aquests voluminosos. Així doncs, recorda des de la regidoria de Medi Ambient de l'utilització de l'ecopart, així com també la recollida domiciliària, per a la qual abans, això sí, s'ha de cridar a la policia local. Aquesta era una informació, com dèiem, de l'Ajuntament de Nules. I parlem també de l'inici de curs a Vila-real. Un total de 7.974 alumnes inicien aquesta setmana el curs escolar en els centres docents de Vila-real. En total són 3.102 estudiants de secundària i 4.872 de primària infantil, entre els quals es troben les aules de dos anys. El regidor d'Educació, Eduardo Pérez, i la segona tinent d'alcalde i coordinadora general d'alcaldia, Sílvia Gómez, han donat la benvinguda als alumnes en l'obertura del curs, en aquest cas des del Col·legi Angelina Abad. Un curs que comença amb més places que alumnat nou, ja que l'oferta de 565 places per als alumnes que comencen l'escolarització, on no es troben els de 3 anys i els de les aules de 2 anys, s'ha cobert amb un total de 510. Aquest any 2018-2019 cal destacar l'esforç, diu el regidor d'Educació, Eduardo Pérez, de la conselleria per a mantenir les plantilles a força de reduir en la pràctica les ràtios. S'ha duplicat, així diu Pérez, el contracte de neteja i s'han realitzat més de 700 actuacions en els col·legis públics. D'altra banda, recorda la creació del nou hort escolar del Col·legi Pius XII, les noves portes que milloren l'accés al pintor Jimeno Barón i Angelina Abad, així com el nou ascensor d'escultor Orteix, a la qual cosa se suma l'aprovació de les noves intervencions de millora a través del programa edificant en els centres José Soriano, Concepción Arenal, Pasqual Nacher i escultor Orteix. Així mateix, l'edil d'Educació ha informat que l'Ajuntament i la Conselleria estan treballant en la licitació de l'aulari del Carles Sardou, on de moment la Conselleria ha instal·lat noves i millors aules prefabricades per a garantir la comoditat dels més menuts durant aquest període, en paraules d'EP. I ens quedem també parlant d'aquesta informació realitzada durant aquest matí en referència a les festes. Com és habitual, quan conclouen les festes es parla del balance per part del regidor de festes, Javier Serralbo, acompanyat pel president de la Junta de Festes, José Pascual Colás, així com el màxim responsable de la policia, el comissari Domingo Adán. En aquest cas, Serralbo ha destacat que han estat dies d'intensa activitat amb molta participació i ha volgut agrair no només a la gent de la Junta de Festes, així com de les diferents comissions i totes les entitats que formen part de la seguretat d'aquestes festes per l'esforç realitzat. Ha destacat que des de la regidoria es fiquen a disposició dels organitzadors de les festes una partida que oscil·la els 350.000 o 400.000 euros en cada festa i que són ells els que s'encarreguen d'organitzar amb satisfacció en aquest cas per part del consistori per la tasca realitzada. També ha destacat que són conscients de que existissin algunes molèsties, molèsties principalment a causa de l'incivisme d'algunes persones i per això assegura han pres bona nota i l'objectiu és que es puga fer una reflexió de cara a les properes festes per a millorar aquestes accions que consideren molt negatives de cara a la ciutadania.
Hi ha una part que és molèsties als veïns, evidentment, per tema de sorolls i per tema de l'incivisme moltes vegades d'alguna gent que viu la festa, ja no sols penyes, sinó gent que a lo millor disfruta la festa d'una manera que no tindria que fer-lo, no? I en això pues, tinc que dir que també hem pres nota, sabem més o menys on se pot, podem se concentra la major part d'aquests problemes i anem a fer a partir d'ara pues, també una reflexió, com fem sempre el curs de festes, però una reflexió especial esta vegada per a intentar mitigar de la major manera possible, sabem les dificultats de conviure la festa i el descans dels veïns, però mitigar i que no siga un abús per part d'alguna gent alguna vegada pues, el tema d'aprofitar les festes per a alguna cosa més, no? I per això pues, anem a intentar fer aquesta reflexió. Ara ja passem.
Per la seva part, el president de la Junta de Festes, José Pascual Colás, ha destacat que amb aquests festejos intenta arribar a tots els públics. També ha destacat inclús que abans de tancar aquest 2018 ja han de començar a treballar en la contractació de les actuacions musicals de 2019 i també ha destacat la força o l'efecte que tenen alguns comentaris en les xarxes socials. S'ha destacat que molts aspectes es magnifiquen i que també se'ls adjudiquen alguns aspectes que no depenen directament de la Junta. Això és el que comentava José Pascual Colás.
Pues que les normatives a vegades afavoreixen certes coses i compliquen altres. La nova llei de contractació és un tema que els últims mesos ens ha obligat a dedicar-li molt de temps, que d'una manera o altra diguem, s'ha restat a lo millor a la preparació de lo que és la festa en si, però les circumstàncies són les que són i hem procurat pues, estar a l'altura de tota aquesta nova normativa. També allò de pues, la societat en la que vivim, en una societat que està en continua evolució i que d'una manera o altra a través de les xarxes socials pues, les seves opinions a vegades se magnifiquen molt més que abans, que a millor, pues, el mateix comentari era en un grup molt reduït i no eixia d'ahir, ara en coses que se magnifiquen. Me fa gràcia l'altre dia que ens acusaven de que a les 4 i pico del matí un espectacle a la plaça Major, que estava patrocinat per la Junta de Festa, per l'Ajuntament de Vila-real, pues, estaven tirant coets, etcètera, etcètera, per mentira que nosaltres programàrem aquestes coses, pues, lògicament no hem participat ni en aquesta tira de coets a aquestes altres hores del matí, l'espectacle feia hores que havia finalitzat dins de lo que diu la normativa de convivència ciutadana, etcètera, etcètera, etcètera. Però bueno, hi ha que acceptar que aquesta difusió a vegades un poc en datos erròneos, pues, que s'adjudiquen coses que no són o que no ens corresponen a nosaltres.
Aquestes eren les paraules de José Pascual Colás, que també ha destacat la gran afluència a diferents activitats organitzades no només al centre, sinó també a altres punts de la ciutat, i en aquest aspecte ha fet una crida. Ha comentat que qualsevol persona, entitat, associació que vulga fer una iniciativa es fiqui en contacte amb ells, intentaran portar-les als espais que aquestes entitats vulguen per a que no es centralitzi tot a la plaça Major. Per la seva part, el responsable de la policia, Domingo Adán, ha destacat que han estat unes festes amb normalitat i cooperació amb altres organismes. Normalitat tenint en compte que no s'han produït grans conflictes i recordant que estem sota l'alerta 4 antiterrorista. En aquest cas, ha destacat la col·laboració i la fluïdesa amb la Policia Nacional i altres entitats com Protecció Civil o Creu Roja. Del balanç de les xifres d'aquestes festes ha destacat que s'han reduït les incidències per a aquestes cases, 10 menys que l'any anterior, quan es van registrar 67, i també ha parlat d'aquestes denúncies a les diferents penyes, algunes d'elles per no tindre el registre adient i altres també per aquestes molèsties que han produït en el veïnat, un dels aspectes que més tenen en compte des del consistori.
De peñas, yo tengo la comparativa en relación al año 2017 y lo destaco porque has descendido muchísimo, son 17 actuaciones menos, teníamos el año pasado 63 y este año simplemente hemos actuado 46 veces en cuanto a quejas de peñas, ¿de acuerdo? Por otra parte, se han denunciado también algunas peñas, destaco sobre todo algunas por no registrarse, que es una infracción menor, podemos decirlo así. Otras podemos catalogarlas como mayor, ¿por qué? Porque ocasionan más molestia al vecindario. En este caso se han realizado 6 denuncias por ese tema, denuncias por ocasionar molestias, y también pues, se les ha llamado al orden, dijéramos, a 2 peñas pues, por exceso horario, etcétera, y al primer requerimiento cerraron, no solamente porque saben que no están obligados a irse de la peña, simplemente a parar los aparatos de megafonía y seguir en la peña, no tienen por qué irse. Pero en este caso, para evitar confrontaciones con los vecinos, pues decidieron irse.
También ha destacado en aquest cas el repunt en els casos de detecció de drogues al volant, amb 5 respecte a les 3 registrades les festes de setembre passades. També ha destacat la baixada d'aquests delictes contra la seguretat vial per la conducció sota els efectes de l'alcohol. S'ha reduït, ha passat a 2, tenint en compte que l'any 2017 en van ser 4. També ha destacat, ja per últim, que el recinte de la marxa no es situa com un lloc conflictiu, tot i que molta gent assegura, li han comentat que podia ser aquest un punt en el que es generaren diferents agressions i també major incidència de vehicles amb conductors sota els efectes de l'alcohol o de les drogues. Ha insistit, recordem, el màxim responsable de la policia, que no és així. Doncs fins així el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Una 25, una pausa, de seguida més assumptes a la 92.2.
Terminen les vacaciones i llega el moment de ponerse las pilas con la formación. Lejos de lo que pueda parecer, septiembre viene cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar la inscripción a la Academia Studitecles en la calle Molino 11, Vila Real.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, La Bona Sort. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els dècims de la loteria de Nadal. I a més, si eres client, obtindràs la impressió de les papeletes gratuïtament. Loteria número 3, La Bona Sort. Compte al Baix 6, junt a la plaça Major de Vila Real. O crida al 964 52 55 88.
Llega a Villarreal la Clínica Robles, especialistas en injerto capilar, desde 1.500 euros o en cómodos plazos de 40 euros al mes. Resultados garantizados. Clínica Robles, Avenida Pío 12 74, Villarreal. Infórmate al 964 10 37 70. No somos franquicia.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Avui comença el curs escolar, nou curs que s'enceta en aquesta jornada. Sereu molts, no?, els que vos heu apropat a portar els vostres xiquets a l'escola i que esteu esperant ja que arribi aquest moment en el que ja se crea una rutina, una normalitat, no?, i puguem tornar a aquesta rutina que jo crec que era tan necessària després de l'estiu. Doncs anem a parlar de moltíssimes coses relacionades amb educació. Ho farem amb Fampa Castelló Penyagolosa i amb la seva presidenta, amb Sílvia Centelles. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. Bé, moltes gràcies.
Bé, hem de dir que això, primer dia d'escola, primer dia d'institut, ja comencem a la rutina, una rutina necessària total per als xiquets i xiquetes.
Sí, la veritat és que sí, avui és el primer dia i, bueno, en realitat tots tenim ganes els xiquets, tenim ganes els pares, però sobretot per això, per el que tu dius, no?, de tindre una rutina, un seguiment i tot ordenat, no?, tot estructurat, perquè si no al final acabem tots una miqueta desorientats.
Doncs sí, però bueno, hem de parlar de tots aquests temes que estaven en el tinter durant l'estiu i pels que Fampa Castelló Penyagolosa no ha tingut moltes vacances, perquè, per exemple, estava tot a mig el tema de les extraescolars. Finalment, què ha passat?
Bé, pues com tu dius, quasi que no han tingut vacances referent a aquest tema. Hem estat tot l'estiu ahí treballant, cridant, parlant en conselleria. Bueno, al final nosaltres el que vam fer és, a mitjà de juliol, vam presentar una petició a conselleria que consistia en que volíem una paralització temporal de l'apartat de les instruccions d'inici de curs a un dia que les extraescolars, bueno, pues en aquest moment, tindrien que anaven lligades a les beques de menjador, serien els centres els que se farien càrrec d'aquestes extraescolars si les beques es demanaven. Aleshores, pues, bueno, ahir vam trobar una sèrie de dificultats. Nosaltres, com a federació, vam presentar aquesta sol·licitud de paralització temporal.
Sí.
I, bueno, pues conselleria a l'inici de setembre la va acceptar.
Ah, o sigui que ja per fi s'ha pres la decisió, i això què vol dir? Què significa?
Sí, bueno, pues conselleria la setmana passada va treure una moratòria a un dia que, bueno, que sí, que, de, que per aquest curs, aquest apartat de, la, de les instruccions d'inici de curs on regulava que les extraescolars tenien que pagar les, per les beques dels centres, sí. Pues això se quedava paralitzat de moment.
Fins al curs següent, sí, més o menys. Fins al curs següent.
Moment, sí, claro, de moment se queda paralitzat. Els centres de jornada partida continuaran conforme estarà, estava en el curs anterior, o sigui,
sí.
Les TAMPA oferiran extraescolars, les famílies que vulguin pues, les demanaran, les pagaran independentment siguin o no beques de menjador i, bueno, pues lo que, de lo que se trata és que, bueno, ara està esta paralització, es pareix molt bé, estem molt contents per a aquesta rapidesa en què conselleria ha solucionat aquest tema i, bueno, pues durant aquest curs el que podem és treballar la proposta de conselleria, tots els agents de la comunitat educativa, centres, família, conselleria, per a lo millor trobar una solució positiva per a tots, no? Evidentment.
En més tranquil·litat, en més pausa sí. I escoltant, no, a tots els agents de l'educació.
Clar, això és molt important perquè, clar, nosaltres entenem que conselleria, pues, bueno, sí, coneix el funcionament dels centres i tal, però, bueno, és que estem en els centres, al dia a dia som les famílies i, evidentment, pues, els equips directius i el professorat. Aleshores, pues, és molt important que abans de treure qualsevol normativa que afecte als centres educatius, pues, que conselleria escolte, no? Les opinions i les dificultats que els pares a lo millor poden trobar, pues bueno, això, referent a qualsevol normativa, no?
Bueno, hem de dir que respecte al tema, hem parlat un poc de les extraescolars, respecte al tema dels horaris, ara sí que no tenim cap canvi, no? L'horari és comú per a tots, des de les 9 fins a la 1, no? Fins a durant tot el mes de setembre i després sí que ja cadascú, cada centre educatiu, té l'horari que li correspon perquè és el que ha demanat a la Conselleria d'Educació.
Sí, evidentment, com bé ens dius, ara en, bueno, en setembre fins al dia 1 d'octubre pues estem en jornada intensiva de 9 a 1 i a partir de l'1 d'octubre pues ja se canvia la jornada a partida. Bueno, evidentment és el que tu has dit, no? Cada centre tindrà el seu horari. En Guaina i en Via Real pues, n'hi ha un abanico molt ample d'horaris,
sí,
n'hi ha diferències. Tots entrem a les 9, evidentment. N'hi haurà alguns que iniciaran a les 12 i mitja, se reincorporen a les 3, acaben a les 4 i mitja, uns altres a les 5, però bueno, estem ahí cada un, sí, evidentment, tindrà l'horari que hagi demanat a conselleria.
I això se va a treballar per a regular-ho també des de FAMPA?
A veure, nosaltres el que sí que entenem, no? Sobretot els centres, no? Que estan així a Villarreal, perquè, bueno, sí que és en traslladar, no?, això, no?, aquesta problemàtica de que cada centre tinga un horari, val? Ja no parlem d'estructuració, de cara a lo millor a funcionament d'extraescolars i tal, a partir dels 4 i mitja, sí, sinó això és un, que en un municipi de 11 escoles n'hi hagi 5 o 6 horaris diferents, és complicat, o sigui, ho veiem. Això, aleshores, nosaltres el que sí que aquest curs, bueno, ara ja comencem a tindre reunions de Junta, de la FAMPA, sí que és cert que nosaltres aquestes medides el que observem és que això afavorís també sempre a la concertada. No ens oblidem que, bueno, la federació representa l'escola pública, no? És per la que lluita. Clar, tot això fa que les famílies comencin a derivar-se cap a la concertada. Per què? Perquè tenen més estabilitat que últimament en l'escola pública.
Clar, ho entenc, no? Perquè si tu dus el teu fill a una escola i a l'any següent li han canviat l'horari o li han canviat el tema de les extraescolars, claro, no saps, no?, on estàs portant el teu fill, no saps d'aquest centre educatiu per on hi serà.
Claro, no sé si l'any que ve tornaran a presentar el projecte, per exemple, de jornada continuada o este horari que tenim ara, per exemple, en algunes escoles, fins a les 4 i mitja, però potser l'any que ve se torna a canviar fins a les 5. Claro, aleshores, això sí que és cert que la federació, bueno, sí que intentarà treballar aquest curs per això, perquè nosaltres veiem que aquestes medides, aquesta llibertat que dona conselleria als centres, en molts casos perjudica a l'escola pública, no la beneficia.
Bueno, d'altra banda, Sílvia, també avui se fa el repartiment o s'ha fet el repartiment de llibres, de xarxa llibres, no?
Sí, correcte. Bueno, així suposo que cada institut funciona, però sí que hem sentit així, bueno, així a Via Real, la idea ha sigut aquesta, no? Els alumnes han entrat progressivament cada curs a una hora i repartien els slots a els alumnes d'institut. Cada tutor pues, tenia el lot en classe, en el nom del xiquet o la xiqueta, i quan ha anat a per l'horari, per les normes i tot això, pues, s'han repartit els lots dels llibres de la xarxa llibres.
Uh-huh. I què és el que podem aconsellar-los? Que fulletgen aquests llibres, que miren si estan en condicions, no? Imagine.
A veure, sí, evidentment. Nosaltres sabem de primera mà que n'hi ha, bueno, la majoria dels centres, tots els centres normalment les revisen. Expliquen una millor també un tipus de pegatina, no? Per dir, pues mira, jo t'he dit aquest llibre, però ja està mig, que, o sigui, que no te l'han deixat a lo millor al 100%.
En les millors condicions.
Molt bé. Mm. Claro, però sí que és cert que, bueno, les famílies, evidentment, que els fulletgen i de vegades, pues, escolta, s'escapa perquè tanta revisió, pues, pot ser que algun llibre s'hagi escapat i no estigui en les condicions apropiades, que, vamos, nosaltres sabem també de primera mà que si n'hi ha algun llibre que està molt mal, que no se pot utilitzar, vas al centre i te'l canvien, perquè, clar, evidentment, o bé tenen més, o si no tenen, pues, com també tenen pressupost per a poder comprar-ne, pues, ja te dic. Nosaltres, a dia d'avui, no hem tingut queixes d'això, perquè, ja te dic, estem en contacte amb centres, tant de primària com de secundària, i sabem que això, bueno, pues, està funcionant molt bé.
Doncs bé, ara només queda aquest procés d'adaptació de docents, de xiquets i de famílies, de tot, no?
De tot, sí, de tot, tota la vegada.
Però bueno, lo important és això, no? Que s'ha de tornar a la rutina, s'ha de tornar a la normalitat i sí. Que poquet a poquet, jo crec que en una setmana, no, ja torna a la estabilitat.
Sí, en una setmaneta estarem tots adaptats, el nou professorat, el que ja està en el centre, els pares, els xiquets, en una setmaneta ja estarà tot tornant com si no haguera hagut estiu.
Doncs Sílvia Centelles, de FAMPA Castelló Peñagolosa, moltíssimes gràcies.
A tu, Núria, bon dia.
Limpiezas Dobón ofrece servicios a empresas y particulares. Fin de obras, mantenimiento de comunidades. Pida presupuesto sin compromiso. Limpiezas Dobón, la solución a sus problemas de limpieza. Calle Montpellier 8 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Carnicería El Conchel lo tenemos todo preparado para que estas fiestas sean exquisitas. Cordero manchego entero, cuartos o medio al tajo al mejor precio para peñas y grupos. Paladea la hueña, panceta al punto de sal y saborea los embutidos con denominación de origen de La Mancha. Disfruta las fiestas con el mejor sabor de boca. El Conchel. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
No escuches, no opines, no hagas eso. No seas así, no grites, no te rías, no te diviertas. ¿Aún deciden otros por ti? Kia Rio desde 9.700 euros. Ahora, tú decides. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia. Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal. Calle Fueros de Valencia, 1525.
I was scared of Dennis in the dark.
20 minutets per arribar a les 2 de la vesprada i continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. A més, protagonistes en aquestes dues convidades que ens arriben des de Fundació Manantial, així a la localitat. Saludem a Concha Ortells. Concha, molt bon dia.
Bon dia.
I també a Salomé Castelló. Molt bon dia, Salomé.
Hola, molt bon dia, Sheila.
Doncs estem parlant, ara ho comentarem, no?, perquè té, com sempre, molts projectes, Fundació Manantial, recordem Fundació Primavera, que bueno, ara ho recordaran i elles, no?, perquè diran a veure Fundació Manantial, però també, sobretot, per aquesta marxa de la salut mental, que arriba, encara falten unes setmanes, però, Concha, ja esteu al carrer donant aquesta difusió a l'acte.
Sí, sí, hem començat a principis de setembre ja, encara que eren festes de la Mare Déu de Gràcia i la gent estava ocupada en altres menesters, però ja hem començat a tindre prou d'èxit, la gent està molt interessada perquè ja mos coneix, ja fa 8 anys, és la 8a marxa ja, i la veritat és que estem agraïts a les persones que venen inclús a buscar-nos en els dies de mercat, dimecres i dissabte, que estem a la plaça Major, sí.
Així que per ara, encara que falten unes setmanes, va la gent interessant-se.
Sí, sí, ja va interessant-se i pot vindre a la plaça tots els dimecres i els dissabtes de matí, uh-huh. I després al mercat, i després a la nostra fundació, al carrer, a la seu, al carrer Pare Lluís Maria Llop, número 2, baix. Uh-huh. Sí.
Per què va sorgir aquesta marxa? Per què vau decidir fer aquesta iniciativa?
Pues mira, fa la Fundació Primavera, perquè com has dit molt bé, nosaltres, la fundació que vam crear, 5 famílies, és bo recordar-ho ara perquè ja fa temps que no ho recordem, 5 famílies que eren 2 famílies de Castelló i 3 de Vila-real, juntament amb una associació de familiars de les comarques de Castelló que se diu AFDEM, vam crear la Fundació Primavera perquè això, en quant a salut mental, la nostra terra era un desert, pràcticament. Un desert a nivell institucional perquè existia molt poqueta atenció a aquest col·lectiu i, a més, un desert en quant a informació perquè la gent tampoc sabia què és el que era això de la salut mental. I nosaltres vam eixir com a Fundació Primavera i vam intentar en seguida fer una marxa per a donar a conèixer aquest col·lectiu i també per a lluitar contra l'estigma que tenien aquestes persones. I això pues, fa 8 anys i jo crec que els objectius que teníem, que en principi, encara que era també una miqueta l'econòmic, perquè estàvem molt malament, no teníem pràcticament per a pagar vam començar el mig treballador, mig a Salomé, sí. I després n'hi vam tindre un, després un i mig, i poquet a poquet, pues això, qualsevol quantitat, per xicoteta que fora de diners, mos venia bé per a... L'Ajuntament també mos va ajudar, mos va donar el local, mos va deixar el local, i la veritat és que jo crec que no es partiran mos flors, però... Hem caminat amunt i hem fet moltes coses des de la primera marxa fins ara. Uh-huh. Molt, tant a nivell de coneixement general, que la gent de Vila-real i de la comarca coneixen molt bé la majoria de gent i ja, la problemàtica nostra, com a nivell institucional, que ens hem introduït en la relació tant en l'Ajuntament com en la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Sanitat.
I Sanitat. I a més, pues, hem fet la fusió en una fundació molt més gran a nivell estatal que se diu Manantial, i això ens ha permès, juntament amb l'ajuda de l'administració, ens ha permès créixer tot el que hem crescut, que després Salomé explicarà una miqueta què és el que...
Però l'estigma encara el noteu molt present o gràcies a la tasca de tots aquests anys considereu que no és tan gran, no?, com quan vau iniciar el vostre camí?
Doncs jo crec, mira, que hem avançat molt, sobretot així on estem implantats, hem avançat molt en el tema de l'estigma, però encara falta molta feina per fer, perquè de tant en tant te sents alguns comentaris que se nota que ho fa gent que no coneix la problemàtica, perquè això és una malaltia, són malalties o són...
un trastorn, una dificultat.
Trastorns de salut, i això que li pot passar a qualsevol, i la veritat és que cada vegada per la forma de vida que duem, per l'estrès, pel desarrelament, etc. Cada vegada n'hi ha més casos. Ara que estem en això, doncs jo, per exemple, he conegut esta setmana, fa dues setmanes, dos o tres casos de persones conegudes que tenen, que han tingut un problema en algun familiar de salut mental. Mm.
Com passa a vegades, Sheila, en altres campanyes, diem que la salut mental és un tema de tots. Estem aviats a reconèixer i a ficar els mitjos per a recuperar-nos quan tenim un problema de salut física. Però quan tenim un problema de salut emocional o mental, tenim més traves, no? No està, falta informació encara i falta que reconeguem que cuidar, mimar i ser part de la nostra salut també és molt important, no? I a través de la marxa el que volem és que això se universalitzi, no? Que vull dir que és un tema de tots, no sols d'unes persones en concret, no? Perquè igual que en altra dificultat de salut que se té, fica en mitjos, la persona pot desenvolupar la seva vida quotidiana en tota normalitat, en el tema de la salut mental és exactament igual, en un recolzament i en un tractament, no sols farmacològic, sinó també psicosocial, la persona pot desenvolupar qualsevol rol que de la vida quotidiana, no sol com a pare, mare, fill, sinó com a treballador, estudiant, qualsevol tipus de rol, en aquest recolzament és possible, no? I que la persona són més que una dificultat. La persona engloba molts aspectes positius que cal tindre-los en compte perquè és de l'única manera que se pot créixer, no? En aquests rols.
Clar, suposa que també el fet que es doni l'oportunitat, no? A aquesta gent els encoratjarà a seguir, no? A continuar com a qualsevol, no? Que ens fiquen un repte i volem superar-lo, no? Per l'orgull propi suposa que també a ells els passa.
Claro, és de veres que quan nosaltres ho veiem en el nostre treball quotidià, quan tu tractes a la persona, i a mi també me passa, si a mi me tracten no sols fixant-se, ficant la lupa en les meues dificultats, sinó en el que sí que puc fer, pues això me motiva a continuar fent-ho, no? Si quan jo treballo alguna persona al meu costat i només trau les meues deficiències, pues no m'ajudarà massa en el meu desenvolupament professional o com a mare o com a amiga o com a tal, no? Entonces, totes les persones necessitem que allò que sabem fer siga reforçat i que ens anime a continuar endavant.
I per això la tasca que duu a terme, com bé havia comentat Concha, gràcies a Manantial, que s'ha ampliat també amb les administracions, en quin punt vos trobeu a hores d'ara?
Salomé ho explicarà en quant a programes que estem fent i com a, en quant a recursos. Ho vaig explicar
sí,
una miqueta.
Sí. A veure, sí que és de veres que en la fusió, no?, que se va fer, ve també d'una trajectòria anterior, conforme heu dit, de Fundació Primavera. El nostre objectiu, la nostra missió és ajudar a les persones en la seva recuperació en tots els àmbits de la seva vida, no? Que per algun motiu, en aquest cas per un trastorn mental, s'ha sigut afectada, no? Entonces, nosaltres el que volem establir en la persona és un itinerari, se diu així, un itinerari integrat, és a dir, de totes les dimensions de la persona, que s'ajude en la seva recuperació en aquests rols que hi havia, no? En el rol social, familiar, de treball, no? El nostre objectiu és aquesta recuperació. Uh-huh. I ho fem, per això diem antes de començar el programa, amb un model concret comunitari, no? Nosaltres, les persones, són els protagonistes del seu procés de canvi i en una especial importància integrats en la comunitat en la que se viu, no? Perquè si traem i estem en un model antic de la psiquiatria o de la intervenció social que era tan car, en no adelantem i no, no, per a nosaltres això no és una bona recuperació. En aquest model nosaltres utilitzem una sèrie d'instruments que són els diferents tallers, no? Sí. Ahir hem pogut ampliar molta acció que fins ara no podíem. Continuem en tots els programes d'orientació i acompanyament cap a la inserció laboral, i tenim ahí una diversificació de tallers que facilita això, igual que els tallers que ajuden a recuperar també el seu estatus com a persona, com a ciutadà, no? En diferents tallers també. I després el que ens ha possibilitat també és el poder obrir recursos que ajuden també d'una manera més integral a les persones que tenem. En aquest sentit, s'ha obert la residència Santa Anna, com sabeu, un pis supervisat en Castelló, i ara pront, en octubre o més o menys, podrem obrir també un altre pis així en Vila-real, no? Com un lloc residencial on les persones que no tenen possibilitat, per circumstàncies familiars o personals, viure en una vivenda de manera autònoma, pues està aquesta possibilitat que facilite després el camí, no? A viure soles. I després, un altre dels recursos que ens pareix molt important i de programes és, juntament amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, el que hem fet a través d'una subvenció és poder atendre aquelles persones tutelades per la Conselleria, atendre l'aspecte social de les persones que la Conselleria no arribava. Hi ha persones tutelades que viuen al seu domicili o bé a soles o bé en un familiar, però que el tutor és la Conselleria. Donar la vegada les dificultats de treball, no poden fer aquest acompanyament social a les persones i de salut a les persones en el seu domicili, i nosaltres n'hi ha dues persones contratades per a poder fer aquest treball, no? I la veritat és que estem donant en compte que l'objectiu que estem plantejant en aquest programa, n'hi ha una bona resposta i n'hi ha resultats realment molt positius, no? La persona està sent atesa en el seu lloc i evitem la institucionalització, no? I això és molt important. I després, d'altra banda, juntament amb l'Ajuntament, i després serà concertat, estem ara ja en la construcció, com sabeu, que s'ha informat anteriorment abans de l'estiu, en un CRIS, en un centre de rehabilitació psicosocial així en Vila-real, i s'està també preparant en Carcaixent un altre. La veritat és que el poder formar part d'esta gran entitat com és Fundació Manantial està obrint molts recursos i moltes possibilitats per les persones que ho necessiten.
I també això, com bé comentaves, suposa generar ocupació, no? També podrem generar a usuaris que acudissin al vostre centre inclús.
Exactament.
Tant a usuaris, que n'hi ha alguns que estan treballant allí, a la residència, per exemple, com a persones que no són usuàries, però que donem llocs de treball, la Fundació està donant llocs de treball a persones de Vila-real i de la comarca que treballen tant en la residència com fan el seguiment de les persones tutelades, com en els pisos tutelats, i crec que jo havia calculat, no sé exactament, però al voltant d'unes 35 persones estan treballant.
Sí, la veritat és que si se genera ocupació, no sols de tècnics especialitzats en el sector social i sanitari, sinó també en persones en diagnòstic que tinguin una oportunitat de treball real, no? Que és a través del nostre centre especial de treball Manantial Integra.
Així que és important, i Salomé, recorde, no, quan parlàvem fa ja uns quants anys, que sempre deies, no, el tema de ser entitat tuteladora, que suposem que era un dels objectius que teniu, no? Que sempre estava ahí aquesta espineta.
Sí, la veritat és que era un repte, no? L'anterior Fundació Primavera, un dels objectius primer, sabíeu que era ser entitat tutelar, ser generar ocupació, vos en recordeu d'aquestes cunyes, no?
El residencial, el tema residencial, pues això ja estem en tot. Això és una alegria.
És una alegria, perquè això sí tens, no? No som entitat tutelar, la Fundació Manantial sí que ho és, així ho fem a través d'una subvenció, no de tots els aspectes, sinó sols de la part sociosanitària, hem generat recursos residencials, hem generat ocupació i estem continuant treballant en tot el tema de la recuperació cap a l'empleo i cap a la millora de la qualitat de vida i de la salut, no? Entonces, sí que és una alegria com dia a estar en aquest camí i de manera acertada, no? Estem contents, la veritat és que sí.
Heu pogut tachar, no, de la llista aquests reptes, però quins queden, no? Diguem, ara que heu assolit els que teniu d'anys anteriors, ara què queda damunt la taula?
Pues haurem d'acabar el CRIS, en principi, perquè el treball que se farà en les persones que vindran al CRIS s'està fent ara ja, però serà molt més, un treball molt més ampli i amb molt més recursos i més personal. Això serà l'edifici nou que s'està començant a construir. Això serà una de les coses.
Sí.
Però, bueno, sempre treballant. No sé, Salomé, si té alguna cosa més a pensar.
Home, com dia el primer president, Vicent Arrufat, som molt ambiciosos, no? I volem cada vegada més. Queda un repte important, que és que realment tots els professionals i recursos sociosanitaris treballem des d'un model comunitari en el que hi ha una bona coordinació i treball en conjunt, fent xarxa, perquè de moment encara aquest camí n'hi ha molt encara que tirar endavant, i que realment oblidem el model clínic mèdic, no? de malalt, que n'hi ha que canviar aquest rol, no? No són malalts, són persones que volen una oportunitat i li volem oferir. Entonces, sí que està aquest repte de continuar treballant en xarxa tots els recursos sociosanitaris perquè les persones que atenem puguen tindre una qualitat de vida com se mereixen.
A quanta gent hores ara ateneu?
Pues mira, este matí estàvem fent el llistat perquè hem fet l'assemblea a inici de curs i hem convidat a totes les persones en diferents programes de la inserció, dels itineraris d'inserció sociolaboral. Hem calculat unes 50-55 persones, i després en el programa de tutela, que diem d'atenció a les persones tutelades per la conselleria, a unes 20 persones jo crec que estem atenent. Entonces sí que n'hi ha una bona... de moment, en les poques persones que estem de veres treballant, sí que n'hi ha una bona xarxa, una bona quantitat de persones que podem atendre. Després se podrà ampliar.
I a banda estan les persones que estan a la residència,
sí,
i que són 28.
No, 28 més les gent de la vivenda, el recurs
de la vivenda tutelada, crec que són 8.
7 i 6 seran ara 7 i 6. En Vila-real. O sigui, el recurs residencial són 28 més 7 més 6, que serà ara en Vila-real, unes 55 aixina en programes que estan, i unes 20 en el programa de tutela. La veritat és que hem pogut oferir prou, atendre prou ventall de persones, sí. Sí.
Concha, sí, perdó.
No, jo l'únic que volia dir per finalitzar és, tornant a la marxa solidària, que és la vuitena, repassem que el programa és aproximadament el programa de tots els anys. La concentració serà a les 9:30 el dia 30 de setembre, recordem, diumenge, a la plaça Major. Allí repartirem l'aigua, les samarretes, el que no la tinga ja i el tiquet el podrà adquirir allí, i a les 10 eixirem. Estem esperant un grup, a banda de les actuacions del programa del gimnàs en línia de la Zumba, un grup de capoeira s'ha oferit també...
De batucada.
Capoeira.
Ah, de capoeira, sí.
Una associació que se diu ACAT, una associació cultural... I segurament, avui estava parlant jo amb el professor, i segurament també tindrem aquesta actuació. També hem de donar les gràcies a tots els que col·laboren, com l'Ajuntament de Vila-real, la Diputació de Castelló, la Caixa Rural, el Vila-real Club de Futbol, l'associació AFDEM, el gimnàs en línia i la pitxeria Capritxí, que també ens oferirà el suc de taronja. També tindrem entrepans, l'almorzar en l'ermita, un sorteig, que també donem les gràcies a les
comerços
que ens ofereixen regals, i esperem que vinga la major part de gent possible, que s'ho passaran molt bé, que és una caminateta tranquil·leta fins a l'ermita, i unes activitats pues, molt boniques, i al mateix temps col·laboren amb nosaltres.
I sí, també la lectura del manifest, no? Suposo
sí.
que serà.
Sí, també llegirem el manifest. I bé, pues això. Esperem que la gent s'anime i que vinga. Estarem en el mercat tots els dimecres i dissabte, com he dit, i que passen quan abans possible per a poder tindre la talla de samarreta que vulguin.
Doncs esperem que siga molta la gent, com sempre, que són milers de persones les sí, que, la les veritat que, és que sí. Bé, en persona o les que col·laboren, no?, comprant aquest sí. tiquet. Doncs esperem que vagi molt bé, que es continuï aquesta lluita necessària per a acabar amb els estigmes que ens heu comentat. I si vos sembla, parlem en breu, perquè l'activitat, per sort, no para en Fundació Manantial.
No para, sí, sí. Moltes sí. gràcies, Sheila, i vos esperem tots el dia 30, perquè realment és un diumenge lúdic, divertit i ameno per a passar a soles o en família. Sí, uh-huh. gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies, Salomé Castelló, Concha Ortiz, un plaer, com sempre, i fins pronte.
Moltes gràcies. A vosaltres. Bon dia.
Nosaltres fem la darrera de les pauses i ens acomiadem.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Dues en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Siri, on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre, a Radio Villarreal, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot o deberes?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cheriche, del mito de Gunal, es esta, va Cheri, está solo unal, y la pasa, está solo unal, eral, unal, unal, al porter, Fornas, 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 gol, 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 gol,
Fornal!